¿Esa eres tú?
Sí.
A ver, dime algo en francés.
Je suis... Eric Cantona.
¡Joder, eres tú! ¡Eres tú, tío! Espera a que mis colegas sepan esto. Siguen queriéndote un huevo.
¿Es Lily Nisman?
No puedo ni pronunciar su nombre. No me gusta hablar de ella, Eric.
Dilo.
No puedo.
Tienes que enfrentarte a esto. ¿Vale?
No puedo.
Sí, puedes.
Lily, mierda. Siempre es Lily, coño.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Acabem d'escoltar un home dient soc Eric Cantona.
Sí.
Es tracta realment del qui va ser famós i polèmic futbolista francès?
Sí, sí, exactament és ell.
Sí?
Estem parlant d'ell. Eric Cantona és un home que és francès, però va triomfar a Anglaterra, concretament en el Manchester United.
Uh-huh.
I en aquests moments té 50 anys. El tall que hem escoltat pertany precisament a una pel·lícula que es diu Buscant l'Eric, del Ken Loach. És una pel·lícula de l'any 2009. I és que avui dedicarem el nostre espai de cinema a la xarxa a pel·lícules que estan relacionades amb el món del futbol. És a dir, el futbol en el cinema.
Uh-huh.
I una d'aquestes pel·lícules és Buscant l'Eric. Aquesta pel·lícula, ja hem sentit algun detall en el diàleg, en els diàlegs, parla d'un carter, doncs, que és un fan absolut de l'Eric Cantona. Té un pòster gegant a casa seva, d'ell, i és un home, doncs, que està separat de la seva dona ja fa temps, però que no acaba de desempallegar-se'n del tot perquè continua enamorat d'ella. I la té al pensament, però l'home està fet un embolic i no sap com sortir-se'n. I aleshores, de cop i volta, se li apareix l'Eric Cantona, que li dona consells, perquè és un home, doncs, ja més treballat i més allò...
Té més vida.
Sí, del món de les faldilles, ja el coneix molt més. I aleshores li dona lliçons i tal... Això recorda una mica, recordaran, com és lògic, a la pel·lícula Somnis d'un seductor, que feia el Woody Allen, que apareixia el Bogart, que també li donava una mica lliçons de com havia de lligar, i se li apareixia, no? Doncs les pel·lícules tindrien una certa relació en aquest punt. El que passa és que quan Woody Allen protagonitza Somnis d'un seductor, Bogart ja era mort, és a dir, era un mite de Hollywood, ja havia mort, mentre que quan Ken Loach fa la pel·lícula Buscant l'Eric, que és el 2009, Eric Cantona té 43 anys i és viu. Bé. En tot cas, cal dir una cosa sobre Eric Cantona. Eric Cantona és un home que té avis catalans, de Martorell concretament, i que eren republicans que, quan la guerra, van fugir cap a França. I aleshores, doncs, esclar, en conseqüència de tot això, ell va néixer, i va néixer a França. L'any 2015, fixa't, l'any 2015, en una roda de premsa a Xangai, Eric Cantona li van fer algunes preguntes i aleshores ell va fer les següents declaracions. Va dir: Espanya va guanyar el Mundial amb els jugadors del Barça, amb 7 jugadors del Barça. Espanya no va guanyar el Mundial. El Mundial el va guanyar Catalunya. Això va dir el 2015 a Xangai l'Eric Cantona.
Ja sabia el que deia, ja.
Sí, sí, sí. Bé, una altra pel·lícula, també vinculada amb el món del futbol, una pel·lícula més antiga que parla d'aquest món, és 11 pares de botes, de l'any 1954, del francès Rovira Valeta. Aquesta pel·lícula tenia un repartiment extensíssim, molt llarg, encapçalat per José Suárez, Pepe Isbert, Manolo Morán, la Mari Sempera, el Felip Penya, el Josep Maria Angelat, i hi apareixien una colla de futbolistes de primeríssima línia en aquell moment, com eren, doncs, en Josep Samitier, l'Antoni Ramallets, el Gustau Biosca, el Josep Sagarra o el Francesc Marcet. I també hi apareixia, doncs, d'esquena, alguna escena, tocant el piano el Tete Montoliu. Sortia molta gent. I, posats a dir, els que sortien, també sortien molts locutors de ràdio. La ràdio tenia un gran protagonisme en aquesta pel·lícula.
Tothom va tenir cabuda en aquesta pel·lícula,
sí,
doncs.
Tothom. Sí, i apareixien, doncs, Miguel Ángel Valdivieso. Recordem, Miguel Ángel Valdivieso era, a part de ser un locutor esportiu, que retransmetia els partits del Barça, era doblador i era la veu de sempre del Jerry Lewis. i després va ser la veu del Woody Allen. I també hi apareixia doncs, Manuel Cano, una de les grans veus del doblatge espanyol a Catalunya, i un home que era conegut com la gran veu del règim franquista, que era Matías Prats. Els futbolistes, naturalment, van ser doblats tots, perquè no, a l'hora de parlar no, d'això, no? I el Samitier el va doblar Juan Ibáñez, a Ramallets Alfonso Santigosa i a Francesc Marcet en Juan Manuel Soriano. Aquí els tenim.
El hincha ha lanzado su grito de guerra. Se han roto las hostilidades. Ahora, a vencer. Sí, amigos, a vencer. Porque un verdadero hincha, incluso en la derrota de los suyos, ve un triunfo moral. Se trata de una extraña locura aún por clasificar, con sus complejos, sus filias y sus fobias, que solo cobra caracteres agudos el domingo por la tarde. El primer síntoma suele presentarse hacia las 3 y consiste en una dificilísima digestión. Los atacados manifiestan gran tendencia a las apreturas, a los estrujones y una increíble resistencia física que suele desmoronarse el lunes al entrar en la oficina.
Onze pares de botes, ja han transcorregut 62 anys des que es va projectar per primera vegada. Diries que aquesta pel·lícula encara s'aguanta, encara es manté avui dia?
Doncs sí, s'aguanta. Pot semblar estrany perquè, bé, estem parlant dels anys 50, el cinema que es feia aquí en aquell moment, però i dintre d'un règim franquista, però no, la pel·lícula aguanta molt bé. I aguanta gràcies... Bé, de fet, el 2015 la va projectar a la Filmoteca de Catalunya, la va agafar, i veies que funcionava i funciona gràcies al fet que en Francesc Rovira Valeta no va voler fer només una pel·lícula que parlés de futbol, sinó de moltes altres coses que podien estar relacionades. I aleshores, doncs, per exemple, abordava el tema de les sortides nocturnes dels futbolistes, el tema del dopatge, el tema dels suborns, el tema dels tripijocs, hi havia la premsa sensacionalista, hi ha una frase referida a algun sector de la premsa esportiva que en la pel·lícula que diu això, diu, només els has de dir una mentida i donar-los un punt de suport i t'escriuran un reportatge. També tenia molt de protagonisme a la ràdio. Clar, és que en aquell moment...
Però tocava molts temes tabú.
Sí, oi tant.
Tots,
sí.
Pràcticament.
No, és molt diferent. Aquesta pel·lícula és molt diferent d'una que va venir l'any següent. El Rovira Valeta era un home amb grans inquietuds i no era un home del règim, era un home que tenia... Bé, li va tocar viure en aquella època, però no era un franquista. I aleshores abordava altres temàtiques. I la ràdio tenia un gran protagonisme. En aquell moment la ràdio manava, la tele era molt poca cosa. Vaja, contadíssima gent podia tenir una tele a casa en aquell moment, oi? Mm-hmm. En blanc i negre, i d'un canal. Aquí apareixia, doncs, una altra temàtica que era les relacions humanes. Les relacions humanes de les persones, perquè cal tenir en compte que ara hi ha partits de futbol a qualsevol hora del dia.
Cada dia.
Sí, a les 12 del migdia o a les 11 de la nit, i sigui dilluns, dimecres, dijous o diumenge, però en aquella època sempre eren diumenge i els partits eren a les 5 de la tarda. I això incidia en la vida familiar, també. Els homes anaven al futbol, normalment les dones poquíssimes, i hi ha una cançó de Josep Maria Espinàs que parla justament d'això. Això és el que es diu Cap al futbol, la cançó. Bé, hem sentit aquí una veu femenina que feia de veu en off, narradora, que parlava de justament de la vida aquesta que comportava les tardes de futbol. I un altre film relacionat amb aquest tema, com dic, es va fer l'any següent, el 1955, i va ser Los Ases busquen la paz, d'Arturo Ruiz Castillo. Aquí el protagonisme absolut era Ladislao Kubala, el gran mite del Barça. Era la seva vida.
Por cierto que notamos la inclusión de Paseguito como interior izquierda. No nos explicamos este cambio en la línea de ataque, ya que Kubala tenía que ocupar su puesto de interior. Muy pronto, señoras y señores, comenzará el partido. No ocultamos a ustedes que tenemos los nervios en tensión. Atención. Nos informan que han surgido serias dificultades para la alineación de Kubala cuando el famoso jugador estaba ya equipado y dispuesto a salir al campo.
Vaya noticia.
¿Con que fue cosa tuya?
Créeme que lo siento.
Otra vez tú.
Teníamos que encontrarnos.
Sí, hace 5 años que no nos veíamos.
¿Qué quieres? ¿Qué pretendes?
Nada, no te alteres. Vengo a buscarte, lo tengo todo arreglado.
¿Todo?
Hemos olvidado cuánto sucedió. Vengo como amigo. Tendrían que cambiar mucho las cosas para que eso fuera posible.
Piensa que por encima de todo está Hungría.
Yo nací en Eslovaquia.
Pero en Hungría vive tu madre. Allí comenzaste a jugar.
Bé, quan el cinema ha de fer servir cantants, futbolistes, com ara és el cas, la cosa no acostuma a funcionar massa bé. No sé si en el cas de Kubala, allà hi havia un bon actor.
En tres paraules, no. Sí,
molt bé.
Sí. O sigui, gens. Pobret, el Kubala era un geni del futbol, però clar, posat a la pantalla no funcionava. No sempre ha passat el mateix, perquè el cas d'Eric Cantona no és exactament igual que el de Kubala. Eric Cantona, que jo recordi, ha fet tres pel·lícules, ha sortit en tres pel·lícules i ho ha fet prou dignament. O sigui, no allò dius, què fa aquest aquí al mig? Eh? No, ho ha fet bé. Però en general els futbolistes que han aparegut en el cinema, doncs res de res, no han donat gaire cosa. A més, Kubala no parlava ell, sinó que estava doblat per Manuel Cano, que a més un senyor que venia d'un altre país i parlava un espanyol perfectíssim. Era l'època. Cal tenir en compte que aquesta pel·lícula es va rodar, com he dit, en l'època franquista, però a més tenia, formava part del règim aquesta pel·lícula. El títol ja diu molt, Los Ases busquen la paz. A més, quan el règim parlava de paz, ja calia, ja podies agafar les maletes i sortir corrents, no? De manera que era una...
El senyal.
Sí, era una època, era una altra època. Bé, un altre film de temàtica futbolística, però en un entorn també diferent, és Evasió o Victòria, més nova, de l'any 1981, de John Huston. Aquí som sota el règim nazi, el 1943, i els nazis organitzen un partit de futbol que jugarà a França entre una selecció de soldats alemanys y una selección de presuners.
Falta menos de un minuto para el final. Smith saca de puerta con la izquierda, hacia el centro. Los alemanes no quieren renunciar a la victoria y la buscan con afán. Baumann se escapa de su marcador y es derribado dentro del área. Ha sido entrado en falta por Ray cuando estaba a punto de terminar el partido.
Un penalti de libro.
Ha sido una lástima que los aliados...
No ha sido penal, y se ha tirado.
Esta falta cuentista, el partido prácticamente farsante. Pero no hay duda de que el penalti ha sido muy claro.
Ha sido penalti, fuera del área, fuera.
Es inaudito, hay que hacerles callar como sea.
Evasió o Victòria, una molt bona pel·lícula. De veritat, no sé si tot el que sortia allà era cert o hi ha una miqueta de ficció. Ho dic perquè és una mica estrany doncs, veure com es veu en aquesta pel·lícula que els nazis poguessin estar jugant a futbol amb els presoners.
Clar, de fet, tot el que s'explica és ficció. Tot el que s'explica és ficció. El que passa és que l'embrió de tot plegat es basa en fets reals. És a dir, sí que hi va haver uns fets reals, però després el desenvolupament d'aquests fets, d'aquesta idea, doncs no té res a veure. Explicarem una mica, perquè, de fet, els fets reals es van produir durant el nazisme i van tenir un desenllaç molt diferent del que tenen a la pel·lícula. Això va passar exactament, els fets reals, poc abans del Mundial de Futbol del Brasil, quan es van enfrontar els alemanys, els nazis i els ucraïnesos. Aquí la idea de Hitler era doncs, fer un partit en què es pogués exhibir doncs, la superioritat de la raça ària per damunt dels éssers inferiors, oi?, que estaven representats pels ucraïnesos. Aquí els ucraïnesos tenien molt pelut, perquè, és clar, si guanyaven, què passava? Si goses guanyar els nazis, et poden tallar el coll.
Te la jugues.
Però aleshores què fas? Bé, el partit es va fer, es va fer el dia 9 d'agost del 1942, es va jugar. L'àrbitre era de les SS, és a dir, imparcialitat.
Neutral,
sí,
és molt neutral.
Solvència contrastada, sí. I a més, com era molt bon home, oi? Perquè era un molt bon home, tot i ser de les SS, doncs els va aconsellar jo de vosaltres perdria, perquè no és per res, però jo de vosaltres perdria. I bé, el partit va començar i van sortir al camp i aleshores doncs van dir que ells s'hi van negar, van dir no perdrem, o sigui, no perdrem, anirem a totes, i van anar a totes, van jugar el partit i van guanyar per 5-3, però podien haver guanyat per 6-3, un gol més. Però de cop i volta, en aquest sisè gol, hi havia un jugador ucraïnès que es deia Klimenko, agafa la pilota des del seu camp, comença a córrer amb la pilota, els altres, els contraris, el driblen, intenten driblar, intenten parar-lo, aturar-lo, ell els dribla.
Va fer com de Messi, una
mica. Es planta, sí, es planta davant, la història té aquestes coses a vegades, es planta davant del porter contrari, el dribla i es queda sol davant de la porteria. I aleshores, quan està sol davant de la porteria, es gira, xuta en direcció contrària cap al mig camp. I aleshores se'n fot dels nazis. Volem dir, us podria marcar, però us perdonem
la vida.
Sí, sí.
Cosa que espero que feu després amb nosaltres.
Imagina't com s'ho van prendre. Dies després, la Gestapo va detenir tots els jugadors,
vaja,
els van torturar, els van pelar i només en van sobreviure 3. La pel·lícula, evidentment, ho planteja tot d'una manera molt més dolça. Bé, per acabar, acabarem aquesta mirada del futbol en el cinema escoltant una cançó que pertany a una pel·lícula també vinculada amb el món del futbol, que es diu Green Street Hooligans, del 2005, que se centra en el fenomen del hooliganisme anglès, que acostuma a ser bastant violent. La cançó és molt maca, es diu One Blood, una sang, i la canta el nord-americà Terence Jay.
Serà fins la propera, Víctor. Gràcies.
A reveure. We try hard to learn, but the lesson is lost there in the smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river that ran red with shame. I stood in the killing fields where death had no name. I stood with my brothers